Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia, són les 10, actualitzem la informació. A aquesta hora, operació en marxa contra Tsunami Democràtic. La Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres a primera hora un grup d'empresaris que podrien ser els líders de Tsunami Democràtic, segons informa el diari El Confidencial. La policia assegura que aquests empresaris col·laborarien per desviar diners de fons públics a Bèlgica. La policia també hauria detingut a David Madí, Xavier Vendrell i Oriol Soler per presumptes delictes de prevaricació, malversació i blanqueig de capitals. I entre els detinguts també hi hauria Josep Alai, segons acaba de fer públic Quim Torra a través d'un tuit. D'altra banda, també la Fiscalia de l'Audiència Nacional no recorrerà la sentència on aquest tribunal va absoldre el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, el secretari general d'Interior, César Puig, i el director dels Mossos, Pere Soler. Després d'analitzar durant una setmana el text de la sentència, els fiscals han decidit no recórrer-la per la solidesa de la mateixa i les dificultats, diuen, per apel·lar. I la dimissió de Josep Maria Bartomeu obre una nova etapa a la presidència del Barça fins que no hi hagi eleccions, però la direcció del gegant blaugrana correrà a càrrec d'una comissió gestora. Aquesta estarà comandada per Carles Tusquets, actual president de la Comissió Econòmica, qui tindrà la missió principal de convocar els comicis abans dels últims 3 mesos. D'altra banda, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha assegurat que s'anunciaran noves mesures divendres, que quan caduquen les restriccions vigents. El govern català es debat entre un confinament a casa de 15 dies o de diversos caps de setmana. En tot cas, un confinament exigiria el vistiplau del govern espanyol o del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D'altra banda, però, el govern crea confusió sobre si les empreses que poden fer teletreball hi estan obligades o no. L'executiu admet que no té competències en matèries d'obligacions laborals, però sí de prevenció per raons sanitàries. I és que les xifres de la Covid-19 no tenen aturador i les dades fetes públiques aquest dimarts al matí situen el risc de rebrot en els 887 punts, 46 més que en les darreres 24 hores. S'han notificat 5.008 nous contagiats diagnosticats i 39 defuncions més. Pel que fa als hospitalitzats, ara ja hi ha 2.138 malalts de Covid ingressats, 368 dels quals estan en unitats de cures intensives. I per últim, l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, entitat que promou i organitza el Pessebre Vivent de Corbera des de l'any 1962, ha decidit suspendre la edició prevista per aquest any. Enguany hauria estat la 59a edició, que sol celebrar des del darrer cap de setmana de novembre fins a mitjans de gener.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Doctor Gutiérrez, ¿qué tiene que llevar un complemento natural para ayudar al corazón?
Yo recomiendo Krill, que te aporta omega 3 de máxima calidad con EPA y DHA, pero debes asegurarte que sea de máxima pureza.
Si quieres contribuir a la función normal de tu corazón, cuídate con Krillmar, de Laboratorios Marnis. Cápsulas que aseguran krill de máxima pureza y procedente de pesca sostenible. Pide Krillmar en herbolarios, para farmacias y para farmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, no, caròtida no, esto ya lo dije ayer, ya lo vais de ahí. Estimada parròquia, ara n'ha de fer un mix de parròquia i caròtida. Estimada parròquida, que sembla que tinc un defecte, estimada parròquida. Bé, doncs, estimada parròquida, benvinguts a 50.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, família? Com esteu? Bé? Bé? Com ha sortit el dia? Com... Què esperem d'avui? Bones notícies? Clar que sí. Avui és un dia de bones notícies. Tinc aquesta percepció i aquest feedback. Per què? Per dues coses. Una, avui és 28 d'octubre de l'any 2020. La meva memòria 50 em porta a dies concrets. Per exemple, el dia 28 d'octubre va ser un dia molt marcat perquè el 28 d'octubre del 82 ja era... Jo, servidor, ja tenia 18 anys. El vaig complir el juliol d'aquell any. 82. Ai, el 82, eh? Mundial de futbol a Espanya. Va venir el pare Joan Pau II a Espanya amb una gira espectacular. Jo vaig anar al Camp Nou a veure'l. Sí? Tu també? No es van veure, Toni? Ah, estava ple. Sí, sí. Estava... No érem 4, eh? Érem 120.000. Sí, sí, sí. Jo fui... Em faré una samarreta que... Puc fer una samarreta que posi jo. Vaig anar a veure Joan Pau II al... Bueno, van al Bernabéu, van al Calderón, van a tots els estadis. Espectacular gira. I el 28 d'octubre del 82, amb... es van celebrar unes eleccions a Espanya on el PSOE va ser una piconadora. Recordo aquell, por el cambio, aquells mítings de Felipe González, de Alfonso Guerra, cridant, por el cambio, veníem d'una Espanya tampoc molt diferent a la d'ara, aquesta és la veritat, però veníem d'una Espanya amb moltes... Amb molt pes, amb moltes coses que anava arrossegant. No em va apassionar, no em va apassionar. El 28 d'octubre de l'any 1900 es va fundar el Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona. Per tant, avui l'Espanyol fa 120 anys. Ja està. És un club de futbol. Només un club de futbol. De la mateixa forma que hi ha equips o clubs de fumadors en pipa, clubs de sardanes, club dels nariguts, club de persones... És un club de futbol, i punt. I punt. Per tant, felicitats. Orgullós de pertànyer a una mena de secta rara, una rara avis aquí, a Catalunya, que es diu Real Club Deportiu Espanyol, amb tot el que això comporta. I, a més, avui, 28 d'octubre, és l'aniversari de Ràdio Estel. Què pensaves, que no ho sabia? Soc 50, però no tonto. Avui Ràdio Estel fa 28 anys. Quines casualitats. 26 anys. Ai, no sé fer la resta. 26 anys. Des d'aquell 28 d'octubre del 94, que va començar les seves emissions, a un local, a un localet petit i humil de la Diagonal. I ara estem aquí al barri de Sants. I com sempre, els anys passen i les missions i les obres queden. Les persones passem i la ràdio quedarà. Toni Huguet, tu et mereixes un estudi. Estudi Toni Huguet. Tu ets l'única persona que està des de l'any 94. Hi haurà algun més, hi haurà alguna persona més, no? L'única persona. Bueno, tu mereixes un estudi. Mm? Tu mereixes... Xavi Aguilar, també. Bé, doncs, estudi Toni Huguet i un altre estudi Xavi Aguilar. Home, tu vas a la SER. Maria Sierra, també. Us heu de fer avui una fotografia i penjar-la a les xarxes. Mm? I el Candy, bueno, 4. Escolta, pues, Bordón 4 us felicita aquest aniversari de Ràdio Estel. Sí, home, sí, les heu de... tot s'ha de comunicar, i sobretot coses bones, perquè al final, al cap i a la fi, les coses bones, si no les comuniques, te les quedes. I tal com està el pati, no convé quedar-se ni una alegria i molt menys una pena. I, llevat d'això, és una extraordinària notícia que un mitjà de comunicació cultural, informatiu, religiós, com Ràdio Estel, no pugui expandir el seu missatge de senyors, fem 26 anys, i aquí estem, i aquí seguim. Ràdio Estel, que té el seu micròfon blanc i blau com l'espanyol. Aquí ho deixo. Ja està, ja està, ja està, ja està, ja està. Em venen moltes coses al cap i de debò que podria estar, de debò, que podria estar fins a les 11 del matí parlant de tot plegat. I no tinc cap paper davant, però podria. Però el que ens importa, i de debò, sou vosaltres, els oients, que esteu allà, que esteu aquí. I això m'agrada i ens agrada. Per tant, gràcies per seguir un dia més, una setmana més, un mes més. Sona raro, això, eh? Un mes més. I un any més a la sintonia de Ràdio Estel. Sabeu que sou benvinguts. Gràcies, gràcies, gràcies.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Els dimecres parlem de llibres, que menys, i sempre diem els dimecres toca llibres, els dimecres toca la xica de los libros. Mm? Ho acabo de dir fora de micròfon i ella m'ha rectificat dient soy la chica mona de los libros. Això és un exercici d'autoestima, dient soy la chica mona. Després farem una fotografia i la pujarem a les xarxes, donat que avui, a partir d'unes normes evidents del que està passant, doncs als estudis podem estar només dues persones. Què tal, Sandra Palau? Bon dia.
Bon dia, Sergi, què tal?
Pensaves que t'havia de dir Sònia.
Sí, no. Ho estava esperant, ja. No. Dic, no, no. No passa res, ho has d'assumir, no passa res.
Molt bé. Amb la vocal de l'IS,
sí,
que és la teva editorial,
sí,
doncs que assessora els continguts i ho recomana llegir sempre, i si pot ser, llegir en paper. I si
en
no,
paper, si us plau.
Bueno, però pel que pugui passar, la vocal de l'IS ja està fent. S'està introduint mica en mica amb el món dels audiollibres, aviam si un dia em fitxen, i el món del e-book. Què ens portes avui, Sandra?
Avui et porto un llibre molt emotiu, Sergi.
Sí?
Sí, és Diario de un exilio.
Diario de un exilio.
Sí. A veure, és un diari, com el nom indica.
Sobre un exilio.
Sobre un exili.
Molt bé.
A més, et vull parlar de dues dones molt atípiques per l'època, ara ho entendràs.
Per l'època actual?
Per l'època del llibre i l'època actual també, t'explico.
Sí, sí.
La protagonista d'aquest llibre és una dona que va viure la Guerra Civil i va decidir voluntàriament marxar a l'exili a França.
Perdó, el llibre és de ficció o és una biografia?
És una biografia.
Ah, per tant, és cert.
Sí.
Vale.
O sigui, qui ha escrit aquest llibre? La filla,
sí,
de la protagonista.
Ara, vale, vale, vale.
I aquesta és la gràcia, aquesta també és l'emoció, que aquesta autora es troba les notes al diari de la seva mare i decideix ordenar-ho tot, recollir-ho
i publicar-ho.
I fer aquest llibre.
I la mare es diu?
Matilde Duran, i l'autora Matilde Rossi.
Hola, Matilde Rossi, bon dia.
Hola, bon dia. Encantada de parlar amb vosaltres.
Encantats nosaltres perquè sé que ets... Sé que perquè m'ho ha dit la Sandra, perquè ets oient habitual de Ràdio Estel.
Sí, sí que ho soc, sí.
Cosa que ens congratula, i més un dia com avui, que és l'aniversari d'aquesta casa. Per tant, gràcies per ser-hi, i gràcies també, segons Sandra, per escriure aquest llibre tan... Posa-t'ho el qualificatiu.
Mira, necessitava escriure'l, perquè la meva mare va morir molt jove, als 40 i pico, i jo vaig trobar tot això, però sempre tenia les ganes de posar-ho en solfa, diguéssim.
Sí, 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 sí.
I finalment em vaig jubilar i vaig tenir temps i vaig posar les paraules.
La teva mare va morir a quants anys, m'has dit? Als 40?
37.
Als 37?
47.
47.
47.
De què va morir?
No ho sabem, suposo que de càncer, però va ser tan ràpid que en aquella època tampoc hi havia tants aparells per mirar l'interior del cos. Va ser una cosa de 2 dies i es va acabar.
2 dies?
Sí, 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 va ser molt ràpid. Jo era molt petitona, jo tenia 5 anys.
De quin any estem parlant, més o menys, quan va morir la mare?
Pues espera que faci números, que no és lo meu, els números.
Tampoc és lo meu, però jo crec que tenim fins a les 11 per fer la resta, eh?
49.
Com, perdona?
1948 o 49, devia ser.
Molt bé. Entre el 48 i el 49 va deixar la teva mare. I com expliques la història d'aquest relat, d'aquesta novel·la?
No és novel·la, és realitat.
Perdó, perdó, sí, sí, d'aquesta biografia.
És, mira, doncs vaig començar a escriure i anaven sortint les paraules, agafava trossos d'ella i anava fent, i el problema és que em feia mal l'esquena davant de l'ordinador i havia de parar de tant en tant perquè em feia mal l'esquena, tinc els ossos una mica espatllats. Però molt bé, va sortir ràpid, escriure no va ser difícil, les paraules sortien soles. Però la verdadera protagonista és la meva mare, no jo. Jo només vaig posar, diguéssim, les paraules, no?
Clar, a més hem de dir que les vivències que explica aquí, en aquest cas la mare, la Matilde Duran,
sí,
són vivències no agradables en molts casos, són vivències molt dures, però la gràcia del llibre és que ho explica amb aquell to d'humor.
Com?
O sigui, realment, sí, sí, hi ha molt humor, és un llibre també positiu. Veritat, Matilde?
Sí, perquè faig servir una mica d'ironia, no?, que la meva mare tenia, perquè ho vaig trobar als seus escrits, i vaig continuar així, que posava noms a les coses, i, bueno, ella ho va fer així, i jo he continuat.
Com es pot escriure amb ironia la veu d'una mare?
Jo, pues mira, escrivint el que et surt. El que et surt, tal com surt, tal com ho penses, pensant en ella, llavors surt, perquè la seva ironia, per família que m'ho ha explicat, perquè esclar, jo no recordo, ella ho feia servir també diàriament, era molt observadora i sempre posava l'accent en coses de fixar-se que d'una manera eren potser dolentes, però que li posava la gràcia a sobre.
Quantes vegades, mentre has escrit el llibre, t'has dirigit a la teva mare com si t'estigués escoltant?
Ui, moltes, sobretot al principi. Sobretot al principi. Inclús un dia vaig dir en veu alta, bueno, espero que t'agradi el que estic escrivint.
I a més era una dona atípica, com et deia abans, perquè clar, per l'època era una dona feminista, molt feminista.
Ah, sí?
La Matilde també ho és, però la mare també.
Sí.
Ja ve de lluny, això.
Sí.
I amb estudis universitaris, que tampoc no era una cosa típica a l'època. Estudis també de música, veritat, Matilde?
Sí, tocava el piano. Bueno, el seu pare els va fer estudiar piano a totes les germanes. Però la que va acabar va ser la meva mare, que va acabar els estudis, i segons em diu el meu germà gran, que ell ho recorda bé, jo no,
sí,
doncs li posaves una partitura qualsevol i ja la tocava directament a vista, que es diu. Tocava a vista, o sigui, llegint directament la partitura.
Sense mirar les tecles, eh?
Sense mirar.
Bueno, llegint directament la partitura és allò que fan els cracs, les persones que dominen molt un instrument musical com el piano o l'òrgano, que es van tocant sense només mirar el paper.
Sí, ella estava bastant acostumada a acompanyar algú que canti, a la família tots cantaven i feien poesies i eren molt aficionats.
Sí.
I la seva gràcia era precisament acompanyar els altres. I el meu pare, que era violinista d'afició també, doncs mira, els diumenges a casa sempre hi havia reunions musicals.
Mare piano i pare violinista?
Sí. Sí, els dos era un hobby, però amb estudis superiors de música, no solament llegir, no? I a més també tenien una afició comú, que era la cosa jurídica.
Jolín.
Sí, i per això s'hi van dedicar molt a... Treballaven a Hisenda, els dos, i eren especialistes en dret tributari.
Per tant, ja estem dibuixant una família... No sé si de la classe humil, diria que molt, molt humil, no? Perquè estem parlant aquí d'instruments, de piano...
Tipo mitja, classe mitja.
Què ho dius, per rebaixar el mèrit, eh?
Ja normal. Diners, no. Dura potser sí, però de diners, no.
Hi ha un moment, Matilde, que decideixes dir... La meva mare se mereix un llibre, carai. Quin moment va ser? Ho recordes? I com vas començar?
Mira, feia molt de temps que ho volia fer, però clar, amb la vida quotidiana, treballar, la casa, fills i família, i jo que tinc molts hobbies a més,
sí,
em faltaven hores al dia. Llavors, fins que no em vaig jubilar, no vaig poder plantejar-m'ho en sèrio i dedicar-m'hi.
Sí, i et vas jubilar als, perquè pel que m'estàs dient, veig que segueixes fent coses, com a mínim ja has fet un llibre.
Sí, fa temps que em vaig jubilar, ui, potser fa 8 anys, o no sé,
sí,
o més, no sé. Però és que també havia d'acabar altres coses que tenia començades.
Vale.
No fa gaire. Ja fa temps que m'havia jubilat, però vaig dir, ara em poso en sèrio, i ara m'ho poso obligatori. Unes hores al dia a dedicar-me a això. I és el que diuen els artistes, no?, que quan et poses a treballar, doncs la imaginació ve i ho pots plasmar.
Quantes hores al dia l'has dedicat a escriure aquest llibre?
No massa, pel mal d'esquena. Mitja o dues.
Com mitja o dues? Mitja hora o dues?
Sí, el que passa és que jo escric molt de pressa a màquina, perquè de joveneta vaig fer moltes oposicions i vaig entrar com a auxiliar a treballar a l'administració,
sí,
i llavors sabia d'escriure molt ràpid. Era l'època aquella que no hi havia ni ordinadors ni màquines elèctriques.
La Olivetti, Matilde.
Sí, la Wunderboot, encara més antic.
Wunderboot, home, clar, sí, clar, aquella és de color negre, sí.
Sí, que ara les tenen a les botigues.
Sí, ara queden molt bé a una botiga o a un racó d'una casa gran, queden molt bé aquelles màquines d'escriure, sense el rodet aquell de la tinta de vegades negra i de vegades negra i vermella.
Exacte, sí. Sí, ara les posen de decoració. Doncs jo vaig escriure molt en aquesta màquina i m'hi vaig examinar. I escric molt ràpid i com que això no es perd, bueno, una mica sí, no vaig tan ràpida, però no miro les lletres a baix, doncs esclar, puc escriure ràpid, encara que només sigui una hora i mitja al dia, avançava bastant.
I també hem de dir que la Matilde també s'ha contagiat d'aquesta vessant artística de la família, evidentment, i encara ara canta i toca la guitarra flamenca.
Perdón.
Sí.
Matilde.
Sí.
Però això és un multitask espectacular, que estem a l'any 2020. És a dir, cantes...
El que passa és que sóc molt curiosa. Trec el nas per tot arreu.
Jo també.
Tot m'interessa.
Sí, jo també.
Potser no sóc mestra de res, però aficionada de tot.
Vas tocant tecles, com si tinguessis el piano davant teu.
Sí.
Estem parlant de...
Sí.
Cantar?
Mira...
I guitarra flamenca. He tingut jo el plaer d'escoltar-la en directe.
Ah, sí, sí. La guitarra flamenca va ser una opció que no m'esperava, però va sortir sola, perquè el meu pare, com a músic, també quan es va jubilar es va dedicar a estudiar el flamenc, que llavors a Espanya el flamenc estava considerat així una cosa com un arte menor, no?
Sí.
I ell, com a músic, era d'estudis profuns i grans, no? O sigui, no només solfeig, això no és ser músic.
No només solfeig, això no és ser músic. Ja tinc el titular de l'entrevista.
No, saps, com per un poeta li diu sap escriure i llegir. Bueno, però això no és ser poeta, no? Doncs els músics igual, si són realment... Tota la carrera de música és molt llarga.
Sí.
I dura molts anys, és com una titulació universitària.
Mm-hmm.
Llavors ell tenia aquest bagatge. I llavors va poder fer un estudi del flamenc i va escriure un llibre de teoria del cante jondo, que es va esgotar de seguida.
Carai.
I amb uns estudis, com diria jo, tècnics, no? I
sí.
Un arquitecte mira un edifici i veu la columna i diu si és jònica o...
Coríntia, sí.
Coríntia. Doncs ell feia aquests estudis tècnics musicals del flamenc amb partitures, que per això aquí entro jo, que jo tocava la guitarra, bueno, a casa hi havia molts instruments,
sí.
I em va dir, et posaré un professor de flamenc perquè hi ha unes quantes peces que no les acabo d'agafar, i si tu les toques, tu i jo ens entendrem i la podré passar al pentagrama. I així vaig començar amb el flamenc, que en principi no em feia massa gràcia, perquè era l'època dels Beatles i de cançons d'una altra mena, no?
Sí.
Comprar, mira, vaig dir, bueno, sí, papa, ho faré. I després m'hi vaig enganxar, fins al punt que ara, com a distracció, ara amb el Covid no es pot, però acompanyo a moltes noies i també he acompanyat homes que són ballarins, que ballen, que són ballaores, i toco en acadèmies de flamenc i les acompanyo a ballar, i jo toco la guitarra, que no hi ha gaires dones, precisament.
Sí, ara que dius això, Matilde, allò que em vas explicar que al principi que no podies tocar l'escenari pel fet de ser dona, que havies de tocar al darrere de l'escenari...
Perdona.
Alguna vegada m'ha passat, sobretot en peces... que són típicament masculines, no? Com el martinete, que has de fer el ritme del martillo en el yunque.
Sí.
I coses així, llavors m'amagaven al darrere. I després, quan eren peces així més, diguéssim, més fàcils de digerir, llavors sí que ja...
Llavors ja sí.
Això vol dir que tens una guitarra a casa.
Ui, en tinc unes quantes.
Ah, sí?
Tinc alumnes que els hi dono classe, ara amb el Covid, no?
Ja, clar. De forma virtual, sí.
Mira, els alumnes que tinc últimament són gent molt preparada que venen del conservatori. Imagina't, quin nivell.
Això és bona notícia, no? Per la cultura, entenc?
Jo penso que sí. Que
sí, no?
Més riquesa hi hagi en un país de cultura...
Ara em podràs dir, després d'aquesta xerrada, més que entrevista que estem mantenint al llarg del teu llibre, amb l'excusa del teu llibre, que igual no sóc una bona persona, però sóc comunicador. I si t'he preguntat si tens una guitarra a casa, encara que siguin les 10:27...
En tinc dos.
Dues. La meva obligació...
Tinc dos, perquè havia tingut quatre pels alumnes quan venien de treballar, que no l'haguessin de portar tot el dia, i jo els hi deixava una, però a l'actualitat només en tinc dos.
Molt bé. I les tens relativament a prop del telèfon on m'estàs parlant?
Tinc dintre d'un armari, no massa a prop, no, perquè fa temps que amb el Covid no dono classes i es parien molt desafinades ara.
Ja. Vol dir que si jo et demanés en un minut perquè tinguis temps d'anar a l'armari, treure la guitarra... Perquè aquests moments radiofònics, de debò que són únics. Són únics.
Sí.
Amb la calma, jo poso un anunci, parlem de la vocal de Lis, tu afines una miqueta les cordes de la guitarra que jo no l'he fet mai a la vida...
Bueno.
Vale. Jo et dono temps, eh? I parlo amb Sandra, seguim parlant del llibre i et dono temps quan estiguis, m'avises, d'acord?
Vale, deixo el telèfon sense...
Que guapa. No pengis. No pengis.
Vale.
Gràcies, Matilde. T'espero.
Fins ara.
Quina dona, eh?
Que mona.
No li hem preguntat l'edat, de vegades diem perquè és de mala educació, però m'has dit que era igual 80.
Jo crec que, si no, quasi, eh?
però amb quina vitalitat parla aquesta dona.
És una passada.
Ens està enamorant. Ahir em parlaves de Matilde Rossi. Diu, Matilde Rossi podria ser un futbolista argentí que fitxa per l'Espanyol.
No, perdona, que encara ara doni classes de guitarra flamenca. Bueno, i a més hi ha una cosa molt curiosa d'aquesta dona també que em va enamorar, és el tema dels poemes. A mi m'agrada molt la poesia. Un dia parlant de poesia amb ella,
sí,
em diu, no, jo escric poemes i tal, i dic, ah, m'agradaria molt llegir un poema. Diu, no, no en tinc cap perquè els estripo. Dic, ah, vale. O sigui, ho fa com una teràpia per ella, escriu
un poema
i després els elimina. Sí, sí.
Carai, 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 carai. I per què m'has volgut presentar? Bueno, diràs, perquè és una persona que escriu amb un sentiment, que parla de la seva mare. M'has volgut presentar aquesta persona, un dia com avui, un llibre com aquest, i una artista com ella.
Jo només et porto persones que m'enamorin. Si no, no te les porto. Soc així, d'emocional,
sí,
i així,
sí,
de,
sí, sí.
De, així.
Sí.
I la Matilde, és que clar... és un amant de les emocions, com li dic jo.
Sí.
I a més que jo crec que, si no parlem de novel·les, i crec que biografies, doncs, i en aquest cas que no sigui una autobiografia, sinó que sigui la biografia de la mare, que ella troba els escrits d'ella, bueno, ho trobo superemotiu i la veritat que molt bonic, no?, plasmar les vivències d'aquesta dona amb aquella època tan dura que va passar.
Ara m'has de dir perquè aquesta dona, Matilde Rossi, va anar a parar a la Vocal de Lis.
Doncs van a parar... mira, això no et vull enganyar, aviam, perquè...
Sandra, està afinant, està afinant. Aviam,
ah,
aviam. No sap que l'escoltem, eh?
No.
Vale, vale. Ara l'escoltarem quan digui, ja estic. Digues, digues. Per què van a parar?
Doncs crec que va aparèixer, no per casualitat, crec que va ser arrel de... una coneguda seva que ens coneixia a nosaltres. A més, ella sempre ha tingut més relació amb les meves dues sòcies. Jo amb ella he tingut poca relació, perquè bueno, hem coincidit després, però ens vam enamorar a primera vista.
Mm.
I de fet em vaig enamorar tant que li vaig dir, t'he de fer una entrevista. Jo una entrevista? Sí, tu una entrevista, et mereixes moltes entrevistes. I li vaig fer una entrevista pel diari. I la veritat que vam connectar emocionalment de seguida. I bueno, estem encantades a l'editorial, amb ganes que escrigui més coses, que publiqui més coses, perquè la volem entre nosaltres sempre.
No sé si Matilde ja ens escolta o continua afinant la guitarra. Hola, Matilde! Matilde!
És un procés, eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí, ha anat a buscar la guitarra, l'ha trobat.
L'ha trobat,
hem,
segur.
Hem sentit que estava afinant, sentíem ting, 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 aviam. Matilde? Hola? M'encanta el silenci radiofònic. Aviam. Matilde. Està dient, me cago en la? És possible? O està dient els títols
no
de les notes musicals? Me cago en la sol la. Matilde. Bueno, estarà afinant, estarà afinant.
Està en ello. Ella diu que ens avisaria quan acabés,
sí,
clar.
Sí, tens raó. Jo no vull forçar. ja tens previst el convidat de la setmana vinent? O això és una cosa que
encara
acabes
no,
decidint?
Encara no, i a més és sorpresa, que no ho saps ni tu mai.
Millor.
Fins al darrer moment.
Millor. Això m'encanta. M'encanta. Vols dir que em sorprendrà?
Sempre. Sempre ho intento, almenys.
Bien.
I serà algú que m'enamora, com ja saps.
Segur. Molt bé. Les perspectives d'un Sant Jordi al Nadal, que hem parlat a les successives emissions dels llibres els dimecres, com les veus, com les atisbes des de l'editorial?
Bé, jo ja fa temps que intento no fer massa plans de cara al futur.
Sí, sí.
Em concentro en les setmanes properes i poc més, perquè no sabem encara com estarem. Tot i així, volem treure llibres per Nadal, i en traurem,
sí?
I ens volem... Sí. A més, ja hem començat a fer presentacions, ja podem fer presentacions, tot i amb un aforament molt limitat,
sí,
evidentment, però ja hem començat, almenys. Ja hem arrencat, i amb moltes ganes.
Molt bé, crec que ja està Matilde. Hola, Matilde!
Hola, hola.
Hola, què tal? T'he vist una mica que estaves tocant, estaves afinant.
Bueno, sí, perquè, esclar, fa temps que no l'agafo. Sí. La primera guitarra que he tret tenia una corda trencada.
Vaja, vaja.
Amb l'altra estigui igual, no ho podré fer.
Vale.
El que no estàs molt ben afinada, per si hi ha algun músic que escolta...
Bueno, escolta'm, escolta'm. Cap problema. Bé, més o menys ja saps la peça que tocaràs?
Bueno, una peça sencera, no.
No.
Sí, depèn, però una miqueta de Soleares, sí.
Soleares.
Sí.
M'agrada el títol, eh? I a més, és festiu. Avui, que és l'aniversari de Radio Estel, que aquesta emissora tan estimada fa 26 anys, m'encanta donar aquest títol, Soleares, una peça en directe a càrrec de Matilde Rossi des de casa i per telèfon, perquè així és la ràdio. Quan vulguis.
Bé, serà un trosset només, eh?
El que vulguis.
Vale.
Bravo. Aquesta és, Matilde, si em permets, la ràdio artesana, la ràdio de sempre, la ràdio en directe. Em deia Toni Huguet, el nostre tècnic, diu, amb els anys que porto a la ràdio, cada dia és una sorpresa. I veure una dona, si em permets, amb la teva edat, tocant amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta trampa que té... fet, dient, escolta, t'has d'atracar, has de tocar en directe. És un regal.
Sí.
Matilde, és un regal, t'ho dic en sèrio. T'ho dic en sèrio.
No tenia ni les ungles preparades. M'he tingut de tallar la ungla.
Com? Que t'has tallat la ungla?
Sí, mira, per tocar la guitarra les ungles han d'estar una mida determinada. Això ho saben tots els guitarristes, no?
Sí.
I jo, com que últimament no tocava, perquè no dono classes amb el Covid, doncs havia deixat créixer.
Sí.
I, esclar, he tingut de tallar ràpidament.
Pobreta, quin estrès.
Quin estrès. I, a més, amb una de les cordes de la guitarra tallades.
Sí, perquè hi havia una que s'havia... la corda s'havia disparat i havia, havia trencat, vaja.
Vale. Aleshores, ja posem... obrim tot la caixa de Pandora. Hi ha hagut un moment que t'has fet mal al tallar les ungles o al veure la corda tallada has dit, me cago en la, o estaves repassant les notes?
No, estava dient, corre, que no arribo a temps.
No m'ho crec. Jo he sentit... me cago en la... Mira com riu.
Ai, sí.
Que bé. Escolta, aquests moments són la vida, Maite. Matilde, disculpa.
Sí, aquests... m'ho estic passant de bé amb vosaltres.
Que és mona.
Doncs mira,
que bé, Matilde.
Ja hem fet el dia, t'ho dic en sèrio, ja hem fet el dia. Poder expressar, comunicar a tota l'audiència de Ràdio Estel que tu estiguis a Olot, a Andorra, estigui escoltant una dona que es diu Matilde, que ha fet un llibre sobre la seva mare, amb els ets i uts, amb tota la seva història que ha tingut, i a més ara es permeti i es deixi ser atracada per tocar la guitarra en directe.
una mica insòlid, no?
Sí, 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 però és la vida i és la ràdio, perquè al final la vida és la ràdio. T'agraeixo molt, Matilde, que hagis...
A vosaltres, sí.
Que hagis acceptat aquesta invitació de Sandra Palau, que ens hagis parlat, no sé si molt o poc, de la novel·la, del llibre, i tot sigui en record de la teva estimada mare, la que, per desgràcia, doncs no vas conèixer el que et mereixies.
No, ni la
record.
Gens. No. Ja. Bé. Però la vida continua.
I tant.
I la teva vitalitat és un exemple que ens encoratja a tots per seguir endavant i, de debò, i veure el dia, tal com està el pati, sempre amb un somriure. Sempre amb un somriure.
Si jo sempre dic que jo no em jubilo, ja em jubilarà la vida, jo no.
És un bon punt i final, eh? És un bon punt i final de llibre. Matilde Rossi, un petó enorme per estar en directe als 50ers d'avui dimecres.
Moltíssimes gràcies i una gran abraçada.
I encara que no sigui el teu aniversari, ho és el de Ràdio Estel, i et permeto dir-te felicitats. Felicitats per tot, per ser-hi.
Vosaltres també.
Adéu, un petó gran.
Adéu, també.
Un petó.
Un petó. Un petó.
Una abraçada.
Adéu,
una
adéu
abraçada.
Apa.
Adéu. Clar, Sandra, això és més que promocionar un llibre. Això és dir, mira, aquí porto una persona, en aquest cas dona, amb tot el que allò comporta, paf! I és un regal.
Ens ha captivat, no, a tots?
Ens ha captivat, sí. Ai, família. Bueno, Sandra Palau, em deixo sorprendre la setmana vinent, dimecres, d'acord?
Perfecte.
Gràcies, fins la setmana vinent. Són les 10, 40 minuts i 20 segons. La vida continua. Ara parlarem una miqueta de dinerets amb Roberto Borràs, si us sembla bé, d'acord? Gràcies per ser-hi, esteu escoltant Ràdio Estel.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar La Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem 4 sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del País dels Pirineus. Vine a Andorra. Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669 56 17 68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Són les 10 i 11 minuts. Tinc al meu costat un bon amic, una bona persona, una persona que domina molt el seu terreny. Ell és Roberto Borràs. Què tal, Roberto? Bon dia.
Bon dia, Sergi.
Com estàs?
Molt bé.
Gràcies per venir.
Un plaer.
El plaer és meu, sempre es diu el plaer. El plaer és recíproco.
Bueno, sí. Està bé.
És així, és així. Benvingut als Cinquenters. T'has pogut escapar i està una estona amb nosaltres a l'estudi per parlar de dineritos.
Sí, sí, una cosa que és... quan al despatx sempre diem que mentre no ens falla la salut, els diners és una part molt important de la nostra vida, sí. Malgrat ens pesi.
Sí, 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 sempre diem, bueno, és una cosa que sempre va bé. Sempre, sempre, sempre. I una cosa de les quals el nostre col·laborador Jordi Mabres ens està insistint molt és, però no d'ara, de fa molts anys, és tenir una bona educació financera.
Bàsic, és la base i és fonamental. Penso que estem en un país que encara ens queda molt i molt per aprendre i per arribar a aquell nivell de tenir com a mínim una educació financera que ens permeti estalviar, que ens permeti i finançar totes les nostres despeses i que ens permeti doncs, viure dins d'aquest món tan complicat.
Roberto, tu que administres patrimonis importants, patrimonis de tot tipus, a la teva empresa, Rhombus, de vegades et pregunten com està la cosa?
Bueno, aquesta és la pregunta del milió. Què passarà amb el món, on estem? Portem un any 2020 totalment diferent a el que havia estat històricament la resta d'anys. Ens hem trobat amb una situació desconeguda que fins ara no havíem viscut. Sí que hi han hagut pandèmies, hi havien hagut altres tipus d'enfermetats greus, sí. Però com aquesta i la seva influència a nivell mundial i a nivell econòmic, doncs cap ni una. Amb la qual aquesta incertesa de com acabarà tot, cap a on ens portarà, doncs és la pregunta del milió. I és
tu
que difícil
contestes?
De...
Aviat. Tu has de donar sempre injeccions de moral personal?
Jo per naturalesa sóc una persona positiva. I penso que al món ens en sortirem i que tornarem a tenir una normalitat com la que teníem abans.
Primer titular del matí, eh? Tornarem a tenir una normalitat com la d'abans. Roberto Borràs, Dixit.
És que penso que si no ho veiem d'aquesta manera, doncs malament anem. És a dir, el món sencer està treballant, el món científic està posant, doncs, tot de la seva part. Els mitjans econòmics són molt, molt grans, tot el que s'està invertint en investigació, amb farmacèutiques, amb laboratoris, és a dir, hi ha una voluntat global, en aquest cas sí que hi ha una voluntat global, malgrat que cada territori o cada país doncs vulgui tenir la primícia, però la voluntat és global per trobar una solució científica, per trobar una vacuna, que en principi sembla que seria el més efectiu, i també per trobar aquells tractaments que ens permetin doncs, que la malaltia tingui la seva la propagació menys greu i que mica en mica doncs puguem vèncer-la. O sigui, al final jo no sé si es tracta de no tenir-li por, com diuen alguns grans mandataris, però sí que es tracta d'aprendre a conviure amb ella, de saber quines són les mesures que hem de prendre tots com a societat i a partir d'aquí doncs tenir confiança en que tard o d'hora hi haurà una solució.
M'encantarà, tant de bo puguem explicar, perquè jo veig a Donald Trump aquesta passada matinada saludant i venint d'un helicòpter i dient no és nada, és com una gripe. Bueno, no sé si estarà buscant vots pel primer cap de setmana del mes de novembre, però...
Bueno, és que aquí tenim una de les altres circumstàncies o de les altres claus que tindrem en el devenir de l'economia mundial, les properes eleccions americanes, que ens queda res a començaments de novembre.
Roberto, com a expert, al marge de partits, esquerres, dretes, al món, o millor dit, a Espanya, què li convé? Una economia de Trump o una economia de Laden?
Mira,
Laden és Biden, no?
És Biden. Sí, Joe Biden.
Sí, John Biden, sí.
Què li convé? A Espanya li convé una economia, sobretot, a on... el nostre entorn principal, que és la Unió Europea, doncs, puguem tenir aquell encaix i aquell canvi que necessitem fer com a país. És a dir, sí que és cert que a Espanya tenim uns dèficits estructurals i no entrarem en paraules tècniques i que ara doncs, la gent de bon matí doncs, s'avorriria, però sí que necessitem canviar el que és el nostre sistema estructural econòmic. És a dir, la monodependència que tenim del sector turístic, del sector serveis, doncs això ens ha fet que siguem un dels països en el món on la Covid més greu ens ha afectat a nivell econòmic.
Sí.
A partir d'aquí, home, està clar que si anem a la paraula que ens convé més, si Trump o Biden, està clar que quan els Estats Units estornuda, el món sencer es constipa. És la primera economia a nivell mundial i és la tendència econòmica. Jo no sé quin és el que més interessa. Sé que en Trump, doncs, amb totes les seves bajanades i manera de pensar i de fer, doncs el món a nivell econòmic ha funcionat amb les seves mancances, però hem de reconèixer que ha funcionat.
És aquella frase que, bueno, está el loco, pero de pasta va bien.
Exacte. Al final no és només ell, és tot l'entorn i és el partit i ho és tot. I el Biden, doncs, és el desconeixement. No sabem, un canvi sempre s'hi pot anar a millor o a pitjor. Això no ho sabem fins que no es produeixi. A mi hi ha coses que em sobten de l'economia americana, és que en un mes tindrem unes eleccions en les quals els dos candidats, doncs, un té 74 anys, que
aquí,
és el senyor Trump, i l'altre d'aquí un mes compleix 78 anys.
Sí.
78 anys per començar a ser president dels Estats Units, de la primera economia mundial. I no vull dir res que una persona amb 78 anys no estigui preparada.
Però, no hi haurà cap americà més jove per poder dirigir al món, no només als Estats Units, al món. No han trobat, no han fet un càsting per dir, mira, un 50. 50.
Ah, és que és sorprenent, Sergi, la veritat és que és sorprenent. Perquè, a més, ells fan, o sigui, ells fan càsting interns als partits, fan les seves primàries per trobar els candidats, perquè, a més, són molt personalistes les eleccions allà, s'escolleix molt a la persona.
Sí.
I a sobte, la veritat és que a sobte, bueno, també és un tema de vegades de diners, són moltes coses que en allà influeixen, però sí, la veritat és que jo penso que un 50 avui en dia estarien molt més preparats.
Hombre, i tanto. Bueno, no sé, entenc que paral·lelament a aquest discurs, tu que estàs tot el dia envoltat de números, la presència del teu despatx, que no només gestiona patrimonis, sinó que Estefania, que és una... Ho dic amb tot el carinyo del món i ella ho sap. És una rata de Google. Sí, és una... Té pinta de zapping, però és veritat. No, és que qualsevol cosa, ella ja va al Google i comença... Doncs mira, este senyor, tal. També vens immobles.
Sí, també tenim un departament.
S'ha enamorat un de... És el més barat, deu ser un de 4 milions i mig, no?
Sí, aproximadament.
Diu, sí, doncs mira, diu... Me quedaria con esta casa.
No me veo mal, no?
Home, sí, hi ha propietats d'aquests imports encara al mercat i...
I es venen, és a dir, a Barcelona capital es venen? Hi ha moviment d'aquest?
Bueno, Barcelona capital pensa que és molt diferent a la resta del territori.
A l'exterior, sí, eh?
És a dir, sempre hi ha hagut moviment immobiliari a Barcelona capital, sempre hi ha hagut interès. És cert que aquest any la pandèmia ha afectat a tot, és a dir, també la confiança inversora ha minvat i no han entrat tant els inversors estrangers o els fons d'inversió o fins i tot els particulars. I malgrat que no tingui tanta incidència en la caiguda de preus, perquè a Barcelona els preus més o menys es van mantenint, sí que en aquest moment hi ha producte que no està trobant sortida. És a dir, hi ha sectors, el sector hoteler, que havia tingut molt de moviment, que era un sector en un creixement continu, doncs el parón que està tenint és brutal.
Deixa'm dir, Roberto, disculpa, perquè avui he llegit també a La Vanguardia que, bueno, davant d'això que estàs comentant justament, hi ha alguns brotes verdes. Avui reobre el Majestic. Bueno, almenys tenim a certa distància i a, bueno, mitja distància la possibilitat d'un rebrote. Ai, bueno. Mira, jo quan l'he vist he dit, ostres, primer no ho sabia, que portava tancat set mesos per un hotel, ojo, eh?
Però, i no és l'únic, eh?
Bueno, és un hotel que sabem el nom i diu, ostres, Centre de Barcelona Majestic.
Sí.
Bueno, el pacto del Majestic. No vull entrar en altres temes, que són del passat. Qui li va posar el nom a Rombus?
Bueno, el nom va sortir d'un brainstorming, que podríem dir, és a dir, de quan et juntes amb els socis, amb els companys, i dius, hosti, inicialment doncs teníem un nom que eren unes sigles dels socis que van fundar despatx i van dir, hosti, fem un joc amb aquestes lletres a veure què ens surt, i ens va sortir doncs Rombus. Rombus també volíem doncs simbolitzar amb els seus angles doncs els diferents nivells que toquem, tant el que pot ser la part més d'assessorament financer, la part més immobiliària o de real estate, que es diu avui en dia, la part més de corporate o d'empresa, que també doncs qui té un patrimoni doncs moltes vegades té empresa o té uns neguits d'inversions empresarials o de participacions o del que avui en dia es coneix com el venture capital, és a dir, tot el que són nous negocis, noves idees, nous projectes, i totes aquestes arestes, juntament amb després la part ja més d'estalvi i d'inversió pròpiament dita, i finançament, doncs en sortia els quatre angles, vam dir, doncs mira, va, Rombus, li posem Rombus i
Roberto, a partir... Humberto...
Les sigles venien, en principi venien dels cognoms dels que van fundar el despatx, però bueno, la veritat és que des de ja fa temps, perquè nosaltres vam començar el 2002, inicialment,
ja m'ho ha dit l'Estefania,
i gairebé doncs farà dins de poc 20 anys, amb totes les reconversions que hem pogut tenir i diferents enfocaments que ha tingut el despatx, doncs avui en dia estem molt, molt contents a la nostra ubicació darrere de l'edifici Planeta, una miqueta més amunt d'on estem ara, o sigui, el Corte Inglés de Diagonal, l'edifici Planeta al darrere, amb un despatx on les portes estan obertes perquè qui vulgui venir o fer-nos una consulta d'estalvi, d'inversió, problema que tingui, el que som és un despatx que solucionem problemes.
Vale. Arregleu.
Arreglem problemes.
Senyores, persones... igual m'avanço, però insisteixo en el tema. És possible que en 20 anys tinguis un patrimoni. No és habitual. Però si ets 50, dius, tinc una herència, tinc uns diners que no sé què fer perquè el del banc, el de la caixa, em diu vingui. El del Santander diu vingui. Què faig? Davant del dubte, Rombus, per posar-se en contacte amb vosaltres... via pàgina web, que
sí,
és RH Rhombus, eh? No és
correcte.
Rhombus tal qual, hi ha una H antes de la O i després de la R.
Rhombus.com.
I si no, físicament,
al despatx.
Vale.
Que estem estem a Gran Via Carlos III,
hombre,
número 124, a la planta entresol. Vale? El número 124, Gran Via Carles III. Per damunt, l'edifici que està just al damunt de l'edifici Planeta, el de les plantes que està al Corte Inglés de Diagonal.
A prop de Sarrià.
Molt apropet de Sarrià. Som una miqueta pericos al despatx, però
és el que tiene,
tenim
el que
clients tiene. De tot tipus.
Veus com l'espanyol sempre ofereix possibilitats de sortir endavant. Roberto, mil gràcies per la teva assistència avui als 50ers.
Com no, un plaer.
Gràcies per il·lustrar-nos i per ensenyar què li convé a la societat, què li convé al món, per donar-nos aquestes dades concretes de Trump, el seu rival, a on ens depara el món, i sobretot és que la pasta és la base de moltes de les coses que ens passen a la vida. Per sort o per desgràcia,
sí, sí,
però
sí.
Està allà.
Sí, sí.
Està allà, està allà. Una abraçada, Roberto, gràcies.
Molt, una abraçada molt forta, també.
Doncs gràcies. Adéu, Roberto. Adéu, adéu. Bueno, doncs amb aquesta xerrada amb Roberto Borràs i encara amb la pell enamorada de Matilde Rossi, que ens ha visitat i ens ha comunicat el primer tram de programa, doncs us diem adéu. Que passeu un gran dia. Avui fa sol. Com a mínim a Barcelona vull entendre que, pel que he vist una mica el telèfon mòbil, que tampoc és de vegades el millor informador, però hem vist que he pogut llegir que tant a Catalunya com a Andorra fa bo. Escolta, per la que està caient, fa bo, ha sortit el sol, celebrem aquesta normalitat. Que tingueu bon dia. Adéu.